Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà...
Àngel Rodríguez, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Bon vespre, què tal?
Moltes gràcies. Bueno, contents de rebre't aquí al Camins i de poder xerrar amb tu uns minuts. Àngel, Catalunya està farcida de tradicions, però els catalans coneixem bé les nostres pròpies tradicions?
Home, jo crec que sí, no? Intentem almenys viure-les el màxim de bé possible. Tenim les nostres fires, les nostres festes. I llavors també, com veuràs en el llibre, també... I m'agrada molt desmitificar, no? O sigui, festes que són nostres, però que ens sembla que no són nostres, sinó que són que ens han vingut de fora, no?
Sí.
Per exemple, també aquí tenim la festa de Sant Valentí, que és una festa nostra, és una festa nostrada, però des de fa unes dècades ens, no sé per què, se'ns vol vendre que no era nostra. Jo aquí explico que ja a Sant Valentí ho celebràvem al segle XIV. Imagina't si celebràvem aquesta festa, no? Però bé, sí, jo crec que les coneixem. I si més no, el que ha ajudat molt també és les pàgines web, internet, no? Això crec que hi ha ajudat bastant, sí.
Uh-huh. Àngel Rodríguez, periodista, és periodista, company també del Departament de Comunicació del Bisbat de Girona, amb el gran Xavi Roca, allà colze a colze amb ell, i que tant ens ajudeu aquí també a Camins i a Ràdio Estel. Ets gran amic d'aquesta casa i també escriptor, i molt culer, molt. No, després et faré alguna pregunta culer, Àngel, perquè no em puc resistir.
Els que
som culers tirem de seguida cap aquí. Ara has publicat aquell llibre que ja ens avançaves, que pinta molt i molt bé, que has titulat Festes i tradicions catalanes, publicat per Readbook Edicions. En aquest volum, Àngel, expliques detalls i curiositats de les principals festes populars que se celebren a tot Catalunya, també a la Catalunya Nord, tant d'origen litúrgic com de caràcter popular. Com va ser la gènesi del llibre, Àngel? Com decideixes un dia posar aquest fil a l'agulla a les tradicions catalanes?
Bé, haig de dir que no és la primera vegada que escric per Readbook, és concretament un dels segells que té aquest editorial, que és el segell de l'Arca, que es dedica a fer doncs, llibres de temàtica catalana de curiositats, no? Jo vaig a fer el primer llibre per aquest editorial, que era Mil i una llegendes i mites de Catalunya, i llavors quan va acabar d'escriure això em van proposar de fer un altre llibre i vaig pensar en fer el Nadal, no? Parlar del Nadal, perquè hi ha moltes coses del Nadal que no coneixem i em va semblar idoni. I però des de l'editorial van dir que no, que, bueno, van estudiar, van dir, per què no fas de la resta de festes? I és clar, teòricament havia de ser Advent, Nadal, Pasqua, Quaresma, no? Corpus, Pentecosta, però, clar, llavors dius, bueno, i per què no poses altres festes que no són pròpiament catòliques o cristianes,
si
n'hi ha moltes més, no?
Clar.
I tot i que, si t'hi fixes, si li busques el rere de fons, totes tenen, si fan o fa, un simbolisme cristià, no? I llavors, esclar, aquí se m'ha ajuntat aquest llibre que he hagut de retallar molta cosa, a mi em sap molt de greu. Per exemple, les fotografies que teníem previstes posar tampoc s'han pogut posar perquè, clar, m'he sortit d'aquí un llamp d'enciclopèdia increïble, no?
Clar.
I llavors el llibre, podríem dir que és un 75% del que era en realitat.
Bueno, mare de Déu.
Doncs sí, és una pena que hagi estat en blanc i negre, però és que si hagués estat en color es hagués encarit molt el producte. I el que es tracta també és fer un llibre popular, i ara sobretot venint a Sant Jordi, no? Vull dir,
clar,
que, fer...
que sigui un llibre accessible, segur que molt interessant, i segur que t'has quedat, com estaves explicant, amb moltíssim material per publicar, però bueno, segur que també està ben farcit de dades, de curiositats i de, sí. i de temes molt interessants. Ens estaves explicant
edat, sobretot, sí. Mira, amb una cosa sí que m'ha agradat molt, i és la portada.
És molt guai, és molt guapa, sí.
Simpàtica o curiosa la portada, però sobresurt de lo normal, perquè quan parlem de festes i tradicions catalanes se'ns ocorreix els castellers, les sardanes, bé, tot això està molt bé, no? Però, en canvi, aquí jo vaig tenir molt d'interès perquè la porca de Sant Antoni, que fan la festa de Sant Antoni Abat aquí al barri de Sant Antoni de Barcelona,
sí.
Doncs sortís en el llibre. Quan me van donar la portada i la veig allà, dic, ostres, dic escolta'm, que guapo, perquè almenys sortint de l'estereotip normal de sempre, no?, de Catalunya.
Clar.
Que si les sardanes, que si els caps grossos, que si... Bé, els caps grossos... És
bueno, clar, hi ha aquestes coses que som el que tothom, no només els catalans, sinó a tot arreu, venen al cap, però és que després Catalunya és molt més en quant a tradicions i festes.
Per això m'ha agradat el mes que estaries la porca de Sant Antoni, perquè tu ja saps que Sant Antoni va tenir un porquet que li feia companyia, i per això és el sant dels animals, no?, el protector dels animals. Però aquí a Sant Antoni, al barri de Sant Antoni, aquí a Barcelona, com que sempre aneu més de guapos, digueu que és una porca. Doncs, bueno,
escolta. Doncs,
hi ha una porca que treu foc per la boca, i bé, és una foto molt maca.
I tant.
I, bueno, doncs, des d'aquí, doncs, felicitar el seu autor, que és Antoni Lucena, que ens va deixar la foto per al llibre.
Molt bé,
no?
Sant Antoni va tenir aquesta porca. Jo tinc un producte ara, Ferran Capdevila, que em fa també molta companyia. Àngel, expliques que moltes d'aquestes tradicions catalanes són d'origen litúrgic, és a dir, que tenen una tradició religiosa o venen d'una tradició religiosa, però també hi ha moltes amb caràcter popular i et vas decidir per incloure's al llibre. Quines creus que abunden més, les unes o les altres, o hi ha de tot?
Mira, sincerament, Rafa, no t'ho sabria dir, perquè jo crec que és tot una barreja, no? Uh-huh. Clar, aquí ens hem de... Jo fa molts anys que treballo aquí al Bisbat de Girona, imagina't, des de l'any 1991,
sí.
I esclar, sempre m'ha agradat més tot el tema etnogràfic cristià, no? De festes, tradicions, ara fa poc vaig ser un llibre del qual jo és el que em considero més satisfet i més content, que és el 365 dies amb Maria, que és dedicat a la Mare de Déu.
I tant.
Que hi ha 365 imatges dedicades a la Mare de Déu de Catalunya. I a cada capítol vaig intentar posar una tradició o una llegenda relacionada amb el que és l'imatge de la Mare de Déu, no?
Sí.
Clar, aquí, en aquest llibre, doncs, ens trobem que hi ha moltes festes barrejades, que si són d'esglésies, que si no ho són. Clar, els arbres, no? Hi ha molta festa relacionada amb l'arbre, amb els balls. El ball de Gitanes, per exemple, el ball del Cornut, aquí a Cornellà del Terri, el ball dels Cavallets, aquí a la Garrotxa,
sí.
Clar, el dels Pabordes... Hi ha una barreja, jo diria que no sabria pas com dir-te-ho, no? La festa del foc, sobretot, però fins a dir que la festa del foc també està relacionada amb la purificació, no? Amb la neteja dels mals esperits, vull dir que si ho vols relacionar-ho, sempre hi trobem coses, no?
Sí, tant. A més, al volum també parles de les tradicions de la Catalunya Nord. Què en destacaries d'aquesta part de la teva investigació?
Home, a mi la Catalunya del Nord hi ha una festa que se celebra a finals del mes de juliol, que se celebra a Arles. A Arles hi ha una tomba que raja aigua de forma miraculosa, i és perquè allà hi havien hagut durant un temps els cossos de Sant Nin i Sant Non.
Sant Nin i Sant Senon,
que són els primers, es diu, que són els primers protectors dels pagesos, no? Mm. I després va ser Sant Galdric, també Sant Madí, n'hi ha diversos, no? Aquesta festa que se celebra, doncs, a Arles, és molt simpàtica, molt agradable, es balla una sardana al presbiteri. Aquesta també és... També, clar, hi ha la festa de l'os, que se celebra, doncs, a la zona de la Catalunya Nord, no?, que també és Sant Llorenç de Cerdans, per exemple...
Mm.
Bé, són algunes de les festes importants que hi ha, no?
I tant. Tu ara ens recordaves que has publicat també aquest llibre del que estàs tan content i no és per menys de 365 dies amb Maria, és així, el títol, si no recordo malament. I mira, em ve molt com assistència al peu, com si em fes una assistència ara mateix Pedri, Àngel, perquè així et preguntaré també per una curiositat, perquè hi ha moltes. Al llibre t'expliques moltes curiositats i en aquesta part final de l'entrevista et faré dues o tres preguntes a veure si ens pots aclarir coses i desmitificar. Per exemple, la Mare de Déu de Montserrat ha estat sempre negra?
No, la Mare de Déu de Montserrat ha estat sempre al principi blanca. El que passa que, jo aquí ho explico en el llibre, li havien posat a la cara una encarnadura que es diu de plom,
sí.
Però clar, el plom al llarg del temps es torna com de color morenet, no?
Mm.
es va fer una primera un primer arranjament, no, restauració de la cara, i se li va deixar moreneta, per això d'aquí el nom moreneta, tipus castany, no? Tipus castany.
Bueno.
Però llavors a finals del segle XIX es va fer un arranjament de la Mare de Déu, una restauració, i com que ja havia quedat amb pèls foscos a la cara, es va decidir, si em permet l'expressió, va tomar-la tota de negra.
Van dir.
I per això la Mare de Déu la tenim negra, però la Mare de Déu de Montserrat és blanca. I aquí explico-te una llegenda, una tradició molt maca, que més d'un barceloní es pot preguntar, i és per què en aquesta gran basílica que teniu a Barcelona, que és de Sant Just i Pastor, o Sant Just i els, teniu la Mare de Déu en el presbiteri, quan el lògic seria que tingueu Sant Just i Sant Pastor, no?
Sí.
Doncs bé, és perquè, teòricament, Sant Pere, que havia estat, segons la tradició, a Barcelona, va arribar amb aquesta imatge de la Mare de Déu que l'hauria fet Sant Lluc, perquè Sant Lluc, a part de ser un bon pintor, es veu que també era un bon escultor, doncs va estar aquí per primera vegada a Barcelona i des d'aleshores doncs es venera aquí a Barcelona. Però què va passar? Que en un temps de, en una època d'inestabilitat, els barcelonins se'n van anar aquí a l'est de Montserrat, a la muntanya, la van amagar en una cova, van sortir llums diversos dissabtes de la cova, els pagesos hi van anar allà sorpresos, aviam què passa, què passa, i van descobrir des d'una cova la imatge de la Mare de Déu. I per això tenim aquí a Montserrat la Santa Cova, que és on hi va haver-hi la primera aparició de Montserrat. Es va fer l'església, després es va fer un petit monestir, després es va fer el gros, no?
Sí.
I aquesta és una de les curiositats que també explico, no?, de la Mare de Déu de Montserrat.
Doncs és el que estem fent en aquest moment de l'entrevista, fer una mica de teaser trailer, de tastet gratuït per als oients, perquè després vagin al llibre perquè està farcit aquestes anècdotes. Per exemple, ara en res ja arribem al temps pasqual, recordem que estem endinsats en la Quaresma preparant la vigília pasqual i després comença el temps pasqual. I volia demanar-te també com a curiositat pels ous de Pasqua. No sé si la gent sap per què es regalen els ous de Pasqua, d'on ve això?
Bé, l'ou té un significat de vida, eh? Té un significat de vida, d'immortalitat, de naixença, sobretot, més de vida i de naixença, no? Bé, els ous de Pasqua va estar durant un temps que no sabíem ben bé si era carn o no era carn, els ous de Pasqua.
Ja.
I l'Església va prohibir durant dècades, durant segles, perdó, la menja d'ous i de llet durant un temps. Aleshores, que varen fer això, sobretot a l'Europa central, Alemanya, sobretot, França també, Itàlia, l'estat espanyol ja no ho sé tant, però per regla general, aquests ous, que perquè no es fessin malbé, doncs, per aprofitar-los, millor dit, de les gallines, els pagesos les guardaven. I llavors, quan era Pasqua, el que feien era pintar-los, aquests ous, i regalar-los. I encara avui, a Alemanya, és una festa molt, molt pròpia d'ells, que per Pasqua de Resurrecció el que es fa és regalar aquests ous de gallina, autèntics, no són de xocolata, i són molt, molt apreciats per les persones que els hi regalen, no? Perquè, vull dir, aquí naixeria la tradició dels ous de Pasqua. I el conill, doncs el conill és qui troba aquests ous, perquè també hi ha una tradició que es fa, i és que en els jardins s'amaguen ous i se'ls diu a la mainada que el conill de Pasqua, el conill és qui ha deixat els ous, i els ous s'han de trobar en el jardí. Però bé, els que vivim en pisos també els podem amagar.
I tant.
Doncs en el sofà...
Algun racó trobem.
En una porta.
Algun racó trobem. Escolta, ja per anar acabant, la mona de Pasqua és purament catalana o existeix més enllà de Catalunya?
No, existeix també a altres llocs, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, sí. Escolta, Àngel, ja a modus de a resposta tuitera, podríem dir, amb un tuit, la festa més universal de tot Catalunya o la tradició més universal, aquella que està més extensa i que celebra més llocs, quina diries que és?
A veure, mira, la festa que havíem celebrat molt els nostres avis, pensem una cosa, que l'Església ha servit al llarg de molts segles a molta gent per diversió, per divertir-se.
Sí.
Els pastorets neixen a la missa del gall de Nadal, perquè es feien representacions a dins de les esglésies. El Corpus era una gran festassa, perquè hi havia la manifestació a fora de les processons, la processó de Corpus, es feia fins i tot a Girona, obres de teatre enmig de les processons. La gran festa catalana, home, no te sabria dir quina, perquè jo te diria que podria ser, clar, estem en un temps d'increença, temps molt de laïcisme, però podria seguir sent aquesta festa de Corpus molt, molt nostrada, no? Però, esclar, la que més disfrutem, la que més gaudim, la nit de Sant Joan, clar.
La nit de Sant Joan.
La nit de Sant Joan, imagina't, a la platja de la Saloneta.
I tant.
Oi? Clar, i com impressiona Sitges, no? Els focs de Sitges, clar. Si ho miréssim així de manera de quina és la festa que atrau més ara actualment, jo diria que seria la festa de Sant Joan, la nit de Sant Joan, oi? No sé.
Home, i tant, Sant Joan i Sant Jordi, no? Festes catalanes...
Bueno, i Sant Jordi, lògicament.
Molt universals, i tant.
Sant Jordi.
I tant, i tant. Àngel Rodríguez és periodista...
Tenim més com a festa cultural, no?
Sí, 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 és cert.
Si parléssim de festa de diversió, jo potser diria que és la de Sant Joan.
Sant Joan, ens quedem amb Sant Joan, em sembla molt bé. Àngel Rodríguez és periodista...
La crema de fogueres no és típic nostre, eh? També es crema Figueres a Múrcia,
sí.
Zona del Cantàbric...
Sí, i a Castelló també es fa, a Castelló.
Que no és pas nostre, però vaja.
Bueno, però està molt bé. Àngel Rodríguez, ara sí, és periodista, company també del Departament de Comunicació del Bisbat de Girona, i aquests dies està presentant aquest llibre que ha escrit, que ha publicat, que ha investigat festes i tradicions catalanes per Redbook Editor Edicions. Amb aquest llibre no tan sols coneixereu, amics oients, el calendari de festes del nostre país, sinó que també aprendreu el seu origen i simbologia des cadascú. Per cert, Àngel, abans d'acabar, i molt ràpidament, imagino que estàs pujadíssim a la Xavineta, no?
Sí. Ja era hora. Escolta'm, encara que no guanyem cap títol, almenys som feliços, que això és l'important.
Home, oi? I tant. I després de la repassadeta de l'altre dia del Bernabéu, més encara. Ara això ens va fer.
Vam posar les nenes, que necessiten el nostre suport.
Exactament. Tots a la Xavineta. Ah, demà exactament. Demà el Barça femení, que es juga el passe a quarts de final de la Champions femenina. A l'estadi, eh? Aniràs a l'estadi demà o què?
I tant, al Camp Nou.
Doncs anima per nosaltres, que no hi podrem estar. Estarem fent el programa en directe.
Molt bé, Rafa.
Àngel, moltes gràcies i molts èxits amb aquest llibre.
Gràcies a tu, Rafa.
Una abraçada forta i salutacions al Xavi Roca. Adéu, adéu.
Gràcies.
Vinga, nosaltres que seguim endavant.